Mèdia. Són les 9.
Bon dia. Us parla Aina Ruiz. Comença l'informatiu matinal del divendres 3 de maig.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Comunsumar considera que Catalunya i també Sant Cugat es juga el factor model en les pròximes eleccions al Parlament el 12 de maig. Així ho ha dit la santcugatenca Rocío Luna, número 63 de la llista d'aquesta coalició, que ha apuntat que l'increment del pressupost de sanitat per l'atenció primària és una de les seves prioritats.
És que m'agradaria molt saber com està saturada Mutua de Terrassa.
No es creu que estigui saturada.
Sí, sí que està saturada. Què faran? En l'hospital aquest lleuger faran colonoscòpies, no? Faran proves i tot això. Les colonoscòpies que es fan a Mutua de Terrassa, fins a quina hora es fan? Què estan fent a les tardes? Ja t'ho dic jo, estan fent privats. No pot ser que això s'accepti amb aquesta normalitat. Jo crec que hi ha infraestructura segurament suficient, o primer s'ha de prioritzar posar infraestructura suficient en el mateix hospital de Mutua de Terrassa i després veure què és el que necessitem. I si cal, ho fem. Però és que, clar, això, qui ho ha planificat?
Luna dubta de la necessitat real de la construcció de l'Hospital Lleuger a Rubí, que ha de donar servei a Sant Cugat abans d'esprema tots els recursos possibles de l'Hospital Mutua Terrassa. La climatització de les escoles, la regulació dels lloguers o millorar les connexions ferroviàries són altres apostes dels comuns per al 12M. I un cotxe atropellat a una família que creuava un pas de vianants del carrer Josep Carner quan es dirigien cap a l'escola Gervé d'Orlac poc abans de les 9 del matí. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills de segon de primària, tot i que els més afectats són la mare i el nen, ja que la nena està bé i ha pogut anar a l'escola. Segons ha explicat la policia local a Cugat Mèdia, els dos atropellats han estat traslladats a l'hospital en ambulància. Segons el SEM, els dos es troben en estat menys greu i des de l'AFI de l'escola expliquen que el cotxe ha passat per sobre la cama del nen.
És una cantonada molt dolenta perquè per un costat els cotxes pugen, els altres baixen i poden girar cap als dos costats i solen anar bastant ràpid. La nostra escola està davant d'un carrer que puja cap a l'autopista i allà els cotxes van molt ràpid. I el policia era necessari, perquè és que hi ha molts cotxes que com arriben tard i clar, quan comencen a passar els infants t'has d'esperar una estona, hi ha molts que es posen nerviosos i intenten anar tirant. I clar, no hi ha hagut més coses perquè els pares mirem i parem.
La policia local està buscant el conductor del vehicle que ha fugit del lloc dels fets. I l'Ajuntament ha denunciat aquest dijous al matí l'ocupació del magatzem dels Gausacs, propietat municipal per part del col·lectiu La Causa. 24 hores després de l'entrada dels joves de les instal·lacions, l'administració local ha presentat denúncia a la policia local davant la negativa de l'entitat a marxar. El cos de seguretat local remetrà la denúncia als Mossos per a la seva tramitació als jutjats de Rubí. La denúncia arriba després que l'alcalde Josep Maria Vallès es reunís aquest dimecres, sense èxit, amb els ocupants de l'antic local social dels Castellers, que ara fan servir de magatzem. I els gausacs demanen als ocupants del magatzem de la Colla, la seva antiga seu social, que replantegin l'ocupació que han fet aquest dimecres, 1 de maig, per obrir un nou casal de joves sota el nom de La Causa. L'espai de la Rambla de Can Móra, propietat de l'Ajuntament, es fa servir per emmagatzemar 28 anys d'història, però també documentació oficial, arxius històrics i records d'un valor que només qui els ha viscut podrà arribar a entendre, expliquen els castellers en un comunicat. Cora Sales ha decidit retirar-se del món de l'atletisme després de dedicar-li 21 anys de la seva vida. L'atleta pren la decisió en el moment que les seves lesions comencen a afectar el seu dia a dia. En una entrevista al programa Connectats, Sala explica orgullosa com va convertir un accident que significava deixar aquest esport en una oportunitat per donar-se al final que sempre havia merescut. L'esportista va rebre al febrer el guardó a millor esportista de la temporada dels Premis Esport en Marxa de Cugat Mèdia. En aquesta conversa, la santcugatenca parla sobre la seva trajectòria esportiva i la seva nova vida. I les oficines de correus de Sant Cugat estaran obertes al públic aquest dissabte 4 de maig de 2:15 a 1:00 PM. L'empresa vol així facilitar el vot per correu i agilitzar al màxim la gestió d'aquest. Es pot votar en qualsevol oficina postal. Tot i que encara continua repartint-se la documentació, Correu recomana que els ciutadans que ja l'hagin rebuda no esperin a l'últim dia per exercir el dret a vot. El dijous 9 de maig s'acaba el termini per exercir el vot per correu. Sant Cugat té dues oficines de correus, una a la Rambla de Can Móra, sense número, i l'altra al carrer de Sant Albert 7, a Valldoreix. En clau política, el PP rebutja la proposta de pujada de la tarifa de l'aigua del 19,5%, pendent d'aprovar per l'EMB. Així ho han constatat en la moció que han presentat per al ple d'aquest mes de maig. Tillen d'abusiva aquest increment i afirmen que agreujarà la tensió econòmica de les famílies, encarint el seu nivell de vida.
Provisionalment ha aprovat l'àrea metropolitana de Barcelona del 20%, no és una quantitat menys creable, sinó que és el 20%, que és bastant, no?, de cop. Doncs no respon a una millora del servei ni a cap altra cosa que justifiqui aquest tipus de pujada, sinó que només respon doncs, a que la pròpia empresa ha d'assumir uns costos que no té previstos o que no ha sabut gestionar.
Reclamen explicacions a Junts, Esquerra i el PSC perquè assumeixin l'error dels seus partits a l'EMB per aquest augment i els desafia a explicar el motiu del vot favorable a l'ens metropolità. I el govern valorarà la situació dels embassaments i decidirà si pot aixecar l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat que abasteix Sant Cugat després de les pluges dels últims dies i que encara podrien continuar. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que esperaran uns dies perquè els embassaments hi entri l'aigua de les pluges i de les neus i que en la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera prevista per a la setmana que ve també volen analitzar els consums que s'esperen durant l'estiu. Mascort ha advertit que volen treballar amb escenaris a mitjà termini i està segur que, si aixequen l'emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies. I la Generalitat ha començat les actuacions per prevenir incendis al Parc Natural de Collserola, que abastaran 255 hectàrees. Els treballs consisteixen en actuacions silvícoles, és a dir, selecció i tala d'arbres, reducció de l'estrat arbustriu, poda i trituració de les restes per aportar una discontinuïtat horitzontal i vertical del combustible forestal. Les actuacions es faran en una primera fase a 111 hectàrees a Sant Cugat, Vallvidrera, Molins de Rei i el Papiol, i una segona de 144 més a la Floresta i el Tibidabo. Els treballs que s'han coordinat amb el consistori de Parc de Collserola van començar a l'abril, s'aturaran a l'estiu i tindran una durada de 12 mesos amb un pressupost de 730.000 euros.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I una incidència en el software de les màquines d'autovenda està impedint des d'aquest dijous que alguns usuaris puguin adquirir els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La incidència afecta aquelles persones que fan servir el suport de targeta sense contacte, que no poden obtenir els abonaments, segons ha informat Renfe. Per evitar esperes de clients, la companyia està lliurant gratuïtament un abonament de 10 viatges als afectats perquè puguin fer el seu desplaçament. Renfe ha reforçat les estacions de Rodalia de Barcelona amb més personal d'informació i atenció al client. Els tècnics treballen per solucionar la incidència. Aquest dimecres es van emetre ja prop de 30.000 abonaments recurrents gratuïts per al segon quadrimestre. I les accions del Banc Sabadell han tancat aquest dijous una nova jornada en verd i han pujat un 3,56% fins als 1,86 euros. Es tracta de la primera sessió completa als mercats després que aquest dimecres el BBVA oferís més detalls sobre l'oferta per fusionar-se amb el Sabadell i que preveu una revalorització de les accions del 30% respecte al seu valor del 29 d'abril. Amb la jornada d'avui, les accions ja s'han revaloritzat al voltant d'un 7% respecte al dilluns. De fet, és la cinquena jornada consecutiva que les accions de l'entitat catalana tanquen el dia amb guanys. En canvi, les del BBVA han adoptat un comportament oposat i han registrat una nova sessió de pèrdues amb un 3,88% menys i ha perdut els 10 euros, quedant-se en 9,78. Els membres de l'Orquestra Simfònica del Vallès, la violinista Laia Pujolassos i el viola Luis Cabal, així com el tenor Jorge Juan Morata, que interpreta el paper de Punk, han visitat el Molta Comèdia. També hi ha assistit el tenor Marc Sala, que interpreta el paper de Punk a l'òpera de Giacomo Puccini, Turandot, una producció de la Fundació Òpera Catalunya que es presenta aquest divendres al Teatre Auditori. Al llarg del programa, els participants han expressat la seva visió d'aquesta òpera en la seva doble qualitat d'intèrprets, des del fossat de l'orquestra i des de l'escenari, considerant que també els uneix la característica de ser conciutadans de Sant Cugat. I cada vegada està més a prop l'arribada de l'estiu, i amb una calor que sembla imminent, les associacions de famílies i alumnes estan preocupades pel benestar dels infants. Critiquen que amb les mesures aplicades fins ara no hi haurà prou per fer front a les elevades temperatures. El passat 8 d'abril van mantenir una reunió amb l'Ajuntament per estudiar les possibles vies a aplicar per abordar la problemàtica. En aquesta, el consistori es va comprometre a retornar a les AFA uns informes especificant les accions que es durien a terme, així com a establir un calendari de quan s'executarien. Des de l'associació, però, es queixen que avui en dia encara no ho han rebut.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta Comèdia amb tu cada dijous, per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat,
Cugat Mèdia.
Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia, en aquesta sèrie d'entrevistes electorals per a les eleccions del Parlament del proper 12 de maig. Com saben, totes les entrevistes les estem fent en directe. Es poden seguir a través de la web, a través de www.cugat.cat, però també a través de la ràdio, a través de la 91.5 de la FM. Avui, 3 de maig, li toca el torn en aquesta sèrie de 8 entrevistes a la CUP. I tenim al plató de Cugat Mèdia a Núria Gibert, exregidora aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat, i actual número 11 a la llista del seu partit per Barcelona. Benvinguda de nou a Cugat Mèdia, Núria.
Moltes gràcies, un plaer.
Quan la vam entrevistar, quan va deixar l'acte de regidora, ja ens va dir que la política no la deixaria pas. La deixaria en un altre nivell, però no la deixaria pas. I la tenim avui aquí, i número 11 de les llistes, no?
Sí, sí. Bueno, a veure, la política... Jo ho deia en un altre sentit, però és un orgull formar part de les llistes, perquè... Com funciona la CUP és perquè els companys t'han proposat i per mi pues, jo, també és una satisfacció, no? Evidentment, de número 11 és més simbòlic que no pas real, com si diguéssim, has dit de possibilitats d'entrar, però jo sí que crec que la política la fas tota la vida i crec que ha de ser així. No necessàriament vinculada a un partit, a una plataforma o a una organització en concret, sinó la forma com entens la vida i per això... Bueno, les meves conviccions són una part molt important de mi i per això crec que la política la seguiré fent tota la vida, sí.
Mm-hmm. Ara mig m'ha respost la pregunta que li volia fer, que és si ha acceptat anar d'11 perquè difícilment sortiria diputada. És a dir, si l'haguessin proposat en lloc de sortida, què sí. hagués decidit?
Ostres, mira, aquesta... A veure, jo penso que hi ha moltes persones que a la CUP ho poden fer, que estan preparades i les quals estan fent un paper avui boníssim. I jo particularment no m'hi veig massa, però sí que m'hi veig acompanyant-los, no?, i donant-los suport. I jo, tant de bo que sí, que entrem 11 per Barcelona, seria un bon senyal, no? Seria un bon senyal, seria una bona, molt bona notícia i ens donaria força per fer moltes de les coses que volem fer. És a dir, que jo faig campanya en lo positiu, en l'optimisme de que podem entrar 11.
Molt bé. La CUP, ara ja hem normalitzat, diríem que la CUP es presenta a les eleccions al Parlament, però la veritat és que no fa tant de temps, tot just fa 12 anys que van entrar per primer cop amb aquells tres diputats, amb el David Fernández al capdavant. Sempre havia sigut una força municipalista, però, diríem, aquell any, el 2012, quan començava el procés, diríem, o en certa manera, no?, es va començar els primers moviments, van decidir fer el pas. Què n'heu après com a partit en aquests 12 anys en la política catalana?
Jo penso que moltes coses, moltíssimes coses. També han sigut uns anys espectacularment rellevants en el sentit de que hem tingut unes oportunitats històriques o fins i tot demostracions de força històriques. Jo crec que hem après que el Parlament pot estar o molt ple de sobirania o molt buit, no? I això jo crec que ara, malauradament, estem en un punt en el que està molt buit de sobirania, que és molt important que totes aquelles transformacions que es vulguin fer, que es poden fer, no? com sempre hem sostingut en els municipis, que es poden fer, hi ha moltíssimes que es poden fer, que són de calat profund, tinguin un suport social, no? Tinguin aquest debat social, hi hagi aquesta agenda social, hi hagi gent que estigui parlant d'això i empenyent per això, em refereixo, no?, precisament al procés, que els partits polítics hem après en una clau més orgànica són maquinàries molt potents i que, per tant, nosaltres també ens toca i precisament estem doncs, en aquest procés Garbí afinar més la nostra eina perquè sigui més eficient en aquesta pugna, no? Més eficient i més capaç i que convidi més gent. I coses, a més, a nivell personal, no? que aprens de la política, coses que potser ja no són tan nobles ni tan així, però bueno, aprens doncs, que la política se n'ha de saber fer i que per defensar els teus interessos doncs, és important que tinguis els peus a terra, que no estiguis desclassat, no? Perquè a vegades doncs, entres en una dinàmica en què hi ha moltíssims agents i moltíssims actors que diuen moltíssimes coses i jo crec que nosaltres aquest cordó sí que l'hem sabut tenir fort i tens amb la, amb el món del que venim, no? Que és el món corrent, no? No la classe política.
Els mals resultats electorals de les últimes conteses, diríem, els últims comicis, els espanyols i les municipals, els van fer iniciar aquest procés Garbí, sí. No? Un procés com de repensar-se, de reflexionar, etc. Sí. Clar, aquest avançament de les eleccions, que segurament no hi comptaven, potser els ha agafat a mig camí, no? És a dir, no han acabat aquest procés.
Sí, clar, no ens va bé per, diguéssim, presentar-nos a les eleccions amb aquest procés fet, però, per una altra banda, ens deixa tranquils en el sentit de fer el procés sense la pressa d'uns comicis electorals. És a dir, un procés ben fet, no? Perquè si tu vols ampliar la base, tu no pots dir ampliar la base o fer un projecte, diguéssim, de país, no? No pots dir veniu a nosaltres. No, has de donar aquest espai, no? Aquest espai del diàleg, aquest espai del pensament conjunt. És veritat, ens va agafar contrapeu en el sentit electoral, però ens ha donat la tranquil·litat, diguéssim, de dir, bueno, doncs fem les eleccions i nosaltres seguim consolidant el procés Garbí perquè sigui una cosa que no estigui feta a correcuita.
Mm-hmm. I quines són les bases, diríem, o si vol, com que no està acabat, diríem, segons vostè, quina és la... Què és el que hauria de canviar la CUP o adaptar-se en aquest nou ecosistema per ser una millor eina, com abans mencionava, política?
Jo penso que nosaltres hi ha coses que s'han demostrat que políticament tenen sentit i d'altres que potser no tenen resultat polític, però per nosaltres tenen un sentit orgànic molt important, com el relleu, diguéssim, dels candidats, i orgànic i de classe, eh? Diguéssim, els postulats d'anàlisi segueixen sent els mateixos, però sí que és veritat que la nostra societat ha canviat molt, també, i pandèmia mediant, fins i tot, no? Pandèmia cristal·litzant algunes de les coses. Jo podria dir que hi ha una dretanització genèrica, no?, a tots els arcs parlamentaris, no només el nostre, sinó a nivell europeu, no només a nivell polític, sinó dels valors també comunitaris i personals, i per tant nosaltres hem de saber de codificar aquesta realitat i traslladar-la, no? Perquè els valors de l'esquerra no caiguin en desús o no siguin mal utilitzats, llavors, sinó que creiem sincerament que els valors de l'esquerra són valors de futur, precisament perquè tenim crisis que ens ho apunten, no? La crisi climàtica, però d'altres crisis, la reacció al feminisme o la dretanització o, diguéssim, el menysteniment dels drets humans, no? El menysteniment o en alguns casos, doncs, hi ha la institucionalització del racisme i la xenofòbia. Per tant, l'anàlisi per nosaltres segueix sent útil, que passa que hem de buscar la manera de fer-nos entendre millor, connectar millor amb la gent, pensar doncs, que aquesta eina que tenim és vàlida, és útil, és eficient. I en aquestes estem, no és senzill. I per nosaltres no és una campanya de màrqueting i prou, que podria ser-ho en alguns casos de partits, però per nosaltres ha de ser una cosa que sigui real i més profunda. No? I això jo diria en un nivell més personal, no? I després, és a dir, com a anàlisi, després doncs, crec que cadascú doncs, ha fet aprenentatges diversos, no? De tot el nostre pas pels municipis, del nostre pas per institucions supramunicipalistes i bueno, de coses que no ens acaben de funcionar, no? I de coses que hem de fer millor.
Mm-hmm. Diguem, en aquest procés no sé si inclou també l'entrada o no en coalicions de govern, no? És a dir, a nivell català no han entrat mai en cap coalició de govern, crec que en algun moment han tingut l'oportunitat i no han volgut. No sé si vostè, amb l'experiència que ha tingut a Sant Cugat, i segurament altres companys en altres municipis, però ara li pregunto a vostè, a vegades és millor les coses, no sé si es poden canviar més des de dins o des de fora, i des de dins potser assumint allò que hem parlat altres vegades, no? Contradiccions, algun gripau que s'ha d'empassar un, però amb un fi que és aconseguir fer canvis reals.
Això és l'apassionant de la política, doncs que depèn de molts factors, depèn de la correlació de forces que tinguis, del context en el que estiguis. Tu em deies, no he volgut mai entrar. En ocasions ens hem ofert, o sigui, en el moment àlgid del referèndum, i se'ns ha dit que no. També nosaltres hem tingut moments en els que hem dit doncs assumim responsabilitats perquè creiem que aquest és un moment idoni. Això va passar aquí a Sant Cugat, també portàvem 32 anys d'un mateix color polític, pensant que hi havia moltes coses que havien de ser sacsejades des de lo profund, i per tant no era, diguéssim, un pacte de govern a l'ús, no? D'alternància i de dir doncs ara volem ser tirers d'alcalde per veure què passa, sinó que nosaltres creiem que hi havia una exigència que ho requeria, que ho justificava. Amb pocs diputats o pots forçar coses com el referèndum. Si el referèndum es va posar sobre la taula quan la CUP el va condicionar uns pressupostos. Si tens un context doncs, que és favorable i que tens tingut una bona capacitat política doncs, d'arribar a acords i acords de país, no? Mm-hmm. Això que sempre parlem, acords de consens. Clar, evidentment, com més força tinguis, com menys atomitzat estigui, com tinguis més força tinguis, doncs més capacitat tindràs. Però per mi, doncs, depèn. Hi ha oposicions que poden fer saltar ajuntaments sencers en el sentit de posar de relleu casos de corrupció, de fer unes oposicions ideològiques molt ben fetes, o de fer una fiscalització molt ben feta, i hi ha moments que és necessari, doncs, agafar el govern. Sí, clar, evidentment que menges contradiccions, però l'oposició també te les menges. Vull dir, les contradiccions, qui digui que no en té, és perquè o no té ideologia o no hi ha pensat gaire. Llavors, les contradiccions són necessàries perquè et fan avançar.
Molt bé. Doncs passem ara a parlar més de les eleccions, però en clau Sant Cugatenca, és a dir, totes aquelles coses en què Sant Cugat s'hi juga alguna cosa o la Generalitat haurà de decidir coses que afecten a Sant Cugat. La pregunta primer més genèrica. Què creu que s'hi juga Sant Cugat en aquests comicis?
Sant Cugat s'hi juga bastant. S'hi juga molt com totes les poblacions, o sigui, com tots els municipis, però jo diria que també les ciutats mitjanes, les ciutats grans, que estan, per exemple, el primer que em ve el cap, tensionades per la qüestió de l'habitatge, necessiten que hi hagi una Generalitat que estigui fent una aposta real, perquè és la que té més eines, més que no pas els municipis, doncs per tenir una Agència Catalana de l'Habitatge que sigui potent, per fer regulacions que siguin realment sostenibles en el temps i que s'apliquin, per posar cossos de sancions i sancionadors en els casos en els que no s'apliquen. Per tant, per exemple, en la qüestió de l'habitatge s'hi juga. En la qüestió de la mobilitat i el territori, el Vallès aquí doncs, hi té bastantes coses a dir, amb aquest quart cinturó doncs, que està, no? Uh-huh. Que no se sap, que uns diuen que sí, altres diuen que no. Això és molt clar, i després jo diria que com a país també ens hi juguem una mica al model de futur i al model productiu que volem. Nosaltres crec que fa temps que tenim un debat de diferents sectors socials que l'estan posant sobre la taula sobre quin model de país tenim, per què no estem intervenint, per què diguéssim les administracions públiques estan deixant que siguin els actors privats i els més poderosos, els fons voltors, la Caixa, qui decideixin quin tipus de model econòmic hem de tenir i perquè estem, diguéssim, no compareixent en aquest debat. No? Jo, una proposta d'un macrocasino al vell mig del país, sapiguent que el turisme que ens està, diguéssim, ofegant, no només a nivell de recursos, sinó també a nivell de tipus de feina que genera, per molta riquesa que generi per uns pocs, si aquest debat no es vol tenir perquè no es pot afrontar, perquè fa por, doncs per nosaltres això és una incompareixença, no? I per tant, una negligència amb un debat, diguéssim, que creiem principal. Sant Cugat s'hi juga moltes coses. El país s'hi juga moltes coses.
Molt bé. Anirem desgranant dels temes que ara comentava. Comencem per habitatge, que segurament és un dels grans debats, diríem, del país, i Sant Cugat en especial per com estan els preus de lloguer i de compra. Vostè ho mencionava, és a dir, cal una Generalitat forta perquè, diríem, faci una regulació per poder o limitar o condicionar el mercat. Però ara tenim una llei espanyola que substitueix la catalana, que la catalana anava una miqueta més enllà de l'espanyola, però va tombar el Constitucional i s'han hagut de fer una a nivell espanyol. Per tant, en aquest sentit, la Generalitat, quin poder té per poder fer això? Sí, ens ho poden tombar i es fa a nivell estatal.
Hi ha una qüestió, aquesta que planteges, que diguéssim, és central, no? En el sentit que tu tens tu tens un arc parlamentari que està per la regulació, però estàs subjecte, diguéssim, en un estat que no vol de cap manera que tinguis cap tipus de sobirania ni tan sols legislativa, amb qüestions que estan afectant a la teva població, i això és principal i és inadmissible, per descomptat. Però després penso que hi ha tota una sèrie d'elements que salten menys a la vista, però que, diguéssim, una mica els que hem estat bregant en aquestes entranyes, diguéssim, de l'administració, sabem que falten. El que deia, per exemple, de tenir un cos de sancionadors. Els ajuntaments no es poden permetre tenir juristes o gabinets de juristes veient quines són els grans tenidors que s'estan saltant la llei, qui són els pisos turístics que s'estan saltant la llei, però la Generalitat sí que ho té. Ho podria tenir, no ho té. Ho podria tenir. Jo recordo quan es va fer la primera, diguéssim, el primer topall de lloguers, ens deien, no, farem algunes quantes accions a modo d'aviso, no?, com avisant, però no tenim capacitat per desplegar. Ostres, però que no tenim capacitat, que no tenim uns cossos policials. O sigui, què vol dir que no tenim capacitat per desplegar? Quan es fan infraccions de llei o es fan... Bé que tenim mesures, no? Doncs això s'hauria de desplegar, per exemple, perquè si no, tu fas lleis i la gent se les salta, no? O sigui, la gent se les salta qui té interessos en saltar-les i els qui havien d'estar protegits en aquesta llei de facto no ho estan protegits, no? Doncs, per exemple, això seria un element, no? Que podria fer la Generalitat i no omple titulars, però no s'està fent, no?
Mm-hmm. Com amb aquest condicionant, també, de que a vegades, si es vol anar gaire més enllà a nivell català, entra el constitucional i tot tomba. Què fa ara ja quina és la proposta de la CUP per pujar el nivell d'habitatge públic a Sant Cugat i a Catalunya?
Primer lloc, mobilitzar doncs, els pisos buits. Clar, tu has de legislar per tenir capacitat, diguéssim, que aquests pisos buits, que els tenidors no només no els surti compte, sinó que es vegin obligats a mobilitzar-los, posar topalls i mobilitzar tot el sòl públic que tens en aquesta direcció. O sigui, en la construcció, en l'adquisició... Ha d'haver-hi polítiques de país en relació amb això. No es pot deixar que els municipis, que els ajuntaments, qui tinguin capacitat, comprin pisos per tanteig i retracte, o si tenen un solar perquè encara no han fet tot el desenvolupament, puguin fer habitatges. Ha d'haver-hi una política, això ja ho deia la presidenta de l'Observatori Català de l'Habitatge fa molt temps, s'ha de tenir una perspectiva metropolitana, perquè tenim un nivell d'atenció i un nivell de mobilització dels propis ciutadans cap a les capes interiors i, per tant, mobilitat per anar a treballar. És insostenible això com a país, no? I, per tant, totes aquestes qüestions molt més generalitzades de mobilització del banc d'habitatge, generació de parc públic d'habitatge i totes aquestes qüestions, diguéssim, que topallin, que embolcallin i que blindin els llogaters són necessàries.
Molt bé. Parlem de l'hospital públic que fa anys que reclama Sant Cugat, o Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, aquesta zona, l'hospital de referència, hospital comarcal, que n'ha parlat tantes vegades. Ara tenim sobre la taula l'oferta de la Generalitat, del Departament de Sanitat, de fer un hospital que en diuen lleuger, un centre d'alta resolució, que seria un hospital amb atribucions, però sense hospitalitzacions. No? És a dir, totes aquelles coses que necessiti una hospitalització cal seguirà havent-hi d'anar a Terrassa. La CUP creu que és la solució, o almenys a mig termini?
A veure, jo crec que nosaltres creiem que pel nivell de població de la que estem parlant, no? Per la densitat de l'àrea de la població que estem parlant, també hi hauria d'haver-hi capacitat per hospitalitzacions i llargues durades i no només fer un hospital lleuger. Tot el que sigui augmentar els recursos a prop, els recursos de salut a prop de la població, crec que és bona notícia i, per tant, té una part bona que s'ha de poder dir, no? Que els especialistes hi estiguin a prop, doncs li facilitarà moltíssima gent que ha de fer visites doncs, no? corrents a l'hospital o no, o puntuals, però que el tinguin a prop doncs és un guany per descomptat. Però sí que és veritat que es deixa fora molta part, no? Molta part de l'assistència. Llavors, a mi m'agradaria veure amb números a quanta gent queda fora, no? D'aquest hospital lleuger, és a dir, quanta gent s'haurà de seguir desplaçant amb cotxe doncs, perquè justament aquell especialista doncs, no hi és, o no, quants especialistes hi haurien aquí. Vull dir que ara mateix tenim sobre el paper. Caldria veure doncs, quina resolució i quina sortida directa pot donar al conjunt de la població.
De fet, encara estem esperant que el departament ensenyi als municipis que sapiguem el pla de funcional, no? És a dir, exactament clar, què farà aquest hospital.
Clar,
no?
Clar. Llavors és difícil imaginar-s'ho, però bueno, en línia general seria això.
Mm-hmm. Hi ha un altre tema, diríem, que fa temps que la Generalitat hauria de construir a Sant Cugat, que es reclama des dels partits polítics, que és la segona residència de la gent gran. Vostè, com a regidora, hi va treballar molt i segurament va veure els obstacles que hi havia. Mm. És a dir, per què encara no la tenim, o com a mínim està més lluny que l'hospital? Amb l'hospital, com a mínim, tenim una primera proposta. Amb la residència diria que ni tan sols això. Quin és el problema principal amb la residència?
Li faré una resposta política, perquè jo crec que no interessa tant. No, és un tema que no interessa tant a molts dels partits que ocupen el parlamentari. El tema de la dependència, el tema de les cures, és un tema que s'ha deixat, jo crec que s'ha deixat inexplicablement abandonat. La qüestió de les residències, la qüestió de les llistes d'espera, de les persones que estan 3 i 4 mesos, de l'afectació que té amb les persones que han de cuidar a persones que estan amb graus de dependència alts, I com està el circuit de col·lapsat i com des del, no, des de l'hospital mateix et diuen, bueno, doncs mira, potser són 4, potser són 6 mesos, et recomano que deixis de treballar i cuidis el teu pare perquè és possible que no tinguis una plaça en aquests 6 mesos. És a dir, el col·lapse que generen les vides, la qüestió de no tenir un sistema de cures públic, de gestió, provisionament i totalitat pública, que no s'agafi el toro per les banyes, per mi, només pot obeir una qüestió ideològica, perquè si és una qüestió, diguéssim, de negligència, llavors ja ja estaríem parlant d'una altra cosa, però per mi ho veig una qüestió ideològica, és una cosa que no es vol afrontar, que no es vol veure, que no es rendibilitza tant, doncs, potser políticament, que sembla que les persones a qui afecta no tenen tanta capacitat d'organització i de queixar-se, i llavors es deixa... està deixat, sí. Mm-hmm.
Per tant, entenc que el problema no és Sant Cugat, que a Sant Cugat no li construeixin, sinó que és un problema més general de país, en aquest sentit.
És un problema general de país. Sant Cugat tenia una bona problemàtica, tot i que tenia 13 residències, una pública, la majoria, diguéssim, tota la resta privades o amb places concertades, i tenia unes llistes d'espera per a la residència pública, però també pels centres de dia, que els centres de dia també són un element bàsic assistencial i no s'estan desenvolupant, però que això també li podran dir des del punt de vista mèdic. O sigui, tota la perspectiva sanitària comunitària, diguéssim, i social, no s'ha volgut desenvolupar. I se sap, perquè hi ha estudis, que tindria un impacte brutal en el cost sanitari i també en el cost social, segurament, no? Perquè invertiria circuits. Has de tenir, doncs, treballadores que vagin a les cases perquè hi ha gent que està, doncs, no suficientment cuidada... Sí, és un tema que m'apassiona perquè, a més, ens va costar molt i vam trobar unes negatives molt rotundes, no? No us toca, aquí no hi ha res a dir... Bueno, escolta'm, no us toca. Però tenim no sé quantes persones a llista d'espera. Quina solució teniu? Perquè competència és vostra, és de la Generalitat. Mm-hmm. Llavors, la sensació per mi és que és bastant això ideològic.
Molt bé. Parlem ara de mobilitat, que també en parlava. Tenim la mobilitat amb transport públic. Aquí a Sant Cugat tenim com dos, diguem, uns ferrocarrils, set parades, set estacions, superutilitzats, una línia segurament que ara mateix està al límit, no? del que pot fer, i tenim la R8 de Renfe, tot el contrari, no? És a dir, una línia infrautilitzada, amb un tren cada hora i amb els problemes habituals de les rodalies. Que tenim els intercanviadors en principi sobre la taula i sembla que va avançant al seu ritme, ja també han deixat de ser un desig, com sembla que serà una realitat, però en temes d'infraestructures, com bé deu saber, fins que no veu la màquina fent l'obra, no
s'ha de fer cas del render.
Exacte. Des de la CUP, què proposen per millorar el transport públic, diguem, a lo que és Sant Cugat, però al Vallès en general?
És veritat que a Sant Cugat tenim, doncs, aquesta particularitat una particularitat, no, que tenim un servei que funciona molt bé, però sí que és veritat que per funcionar molt bé, doncs, està molt al límit de les seves capacitats, no? La proposta de la CUP en general en termes de transport és la inversió, la gestió i la millora. És a dir, per nosaltres això sí que és un macroprojecte. És a dir, sí que és un macroprojecte. No, diuen, és que estem en contra... No. anem a posar atenció als nostres serveis de transport públic, que sabem positivament que la gent, si pogués, els agafaria, si li fos fàcil, si li fos útil, si no estigués depenent de si arriba tard o perd la feina perquè arriba tard cada dia. No? Si tot això funcionés, si tinguéssim municipis, perquè tenim municipis que no passen trens 2 i 3 hores, no? Si tinguéssim municipis molt més ben connectats, nosaltres, evidentment, estem en la conurbació urbana i estem ben connectats pel que fa el transport públic, però es pot millorar, no? Llavors, la proposta de la CUP és aquesta, és que el transport ens hem de mirar com un dret, i per tant, com a dret, hem de veure on està fallant a nivell de país i invertir-hi tot el que faci falta.
Uh-huh. Ara sobre la taula hi ha el segon túnel per Collserola, o bé fer-lo paral·lel a l'actual, diríem, el de la línia del Vallès, o bé per Horta, per fer arribar, diríem, els ferrocarrils a la zona de Cerdanyola, Barberà, etc., que ara mateix no té aquest servei. I bueno, s'està estudiant quina de les dues opcions...
Sí, però aquest túnel està pensat per mobilitat rodada, no? Està pensat per cotxes.
No, és amb tren.
Amb tren, val. Doncs pensava sí. En el túnel d'Horta, perquè ja m'he sentit que es reobria aquest debat, perquè ja també feia molts anys que estava... proposat, i nosaltres el que ens havien explicat, doncs, això, que era un túnel que estava pensat per connectar Barcelona, com els túnels de Vallvidrera.
Ara, un cop obrin, vés a saber si, a més a més, hi afegeixen l'altre, però en tot cas està sobre la taula, de moment, el de tren. Parlem de l'altra mobilitat, que és la de vehicle privat. L'AP7, diríem, i la B30, que és la part que ens toca a Sant Cugat, arran de la desaparició dels peatges, el 2021, doncs, ha crescut l'ús d'aquesta via, retencions, accidents, etc. Cal tornar a posar algun tipus de peatge perquè això, per reduir aquestes retencions i aquests accidents?
A veure, clar, és que Abans hi havia uns peatges que eren privats, no? És que tu ens parlaves de les estacions de Sant Cugat i em recordava que bona part d'aquestes estacions es van construir amb la part, o sigui, perquè el Sant Cugat formava part del Consorci dels Túnels de Vallvidrera, amb la part que tocava a Sant Cugat, no?, de beneficis, i així, amb aquests diners es van poder construir estacions. És a dir, ara tenim un model en el qual, és veritat, no hi ha peatges, es facilita el tràfic rodat, però al capdavall els ciutadans també hem de saber que ho paguem nosaltres, que el manteniment d'aquestes infraestructures les estem pagant nosaltres i molt d'aquest trànsit que hi ha és trànsit privat, de transport de mercaderies i de més. Per tant, s'ha de buscar un mecanisme que no, diguéssim, que no paguem uns, diguéssim, el benefici dels altres, uh-huh. I a més en paguem, diguéssim, les conseqüències negatives, no? I jo penso que el que hem d'intentar és desincentivar l'ús del cotxe privatiu, no? el que es podria fer en transport públic, però per això has de tenir una alternativa, i després el trànsit rodat, doncs, també s'ha de tenir capacitat, doncs, per... per gravar-lo o per taxar-lo a nivell de mercaderies, si està fent ús, no?, està passant pel teu país i l'està contaminant i està fent, no?, les carreteres que van bé, doncs tu com a administració has de poder compensar o poder veure d'on ve aquest ús i, per tant, poder-lo gravar. Mm-hmm. A països que es fa.
Sí, hi ha el sistema de la vinyeta, que sí, funciona en molts països, que és un pagament anual i es fa... És com un impost, diríem, com un impost.
Exacte,
per l'ús del cotxe. Sobre el quart cinturó no li pregunto, perquè és evident el que pensa, sí, la CUP, no? Sí. Canviem ara a medi ambient, tot i que està a mig camí també amb la mobilitat, que és la zona de baixes emissions. Sant Cugat va ser la segona ciutat, després de Barcelona, i les ciutats properes a Barcelona, però diríem, la segona ciutat que ho va posar en marxa, va ser en el govern en el que vostè hi formava part. Es van rebre moltes crítiques, però sí que és cert que això ve d'Europa, sí, i ara la Generalitat està preparant un reglament comú per totes les que s'hauran de desenvolupar en el futur. Com ho valora? Creu que s'està quedant curt? Caldria anar més enllà amb aquestes zones de baixes emissions?
Nosaltres a la CUP Sant Cugat portàvem al nostre programa tot el casc antic que estigués controlat, perquè sí que entenem, i això també ho vam poder comprovar, doncs, després parlant amb els serveis tècnics i assessorament ambiental, que la qüestió, diguéssim, d'aquesta contaminació persistent, no?, dels combustibles fòssils és molt més nociva de la que el ciutadà, la que la gent ens pensem. I això és preocupant, perquè és com un perill que no el detectem, no? I són metalls pesants i s'incrusten als pulmons, i com que estan en aquesta distància, s'incrusten sobretot els dels infants, tenen afectacions en dones embarassades i tenen una translació a nivell de mort a nivell anual que és bestial. Si això ho causés l'aigua, estaríem parlant d'aigua contaminada. Per tant, s'ha de tendir cap a això. Ara s'ha de mirar i s'ha de fer amb una perspectiva de classe. És a dir, no anem a perjudicar els qui menys possibilitats tenen d'amollar-se les transformacions. Anem a acompanyar-los, perquè és veritat que les transformacions, no, els canvis, molesten. El motiu, la causa, el motor pot ser bo, però tu has de tenir una capacitat d'acompanyament d'aquesta gent per no trasbalsar-los la vida. Mm-hmm. Per tant, sí, nosaltres seríem més ambiciosos en aquest sentit. El trànsit rodat és un... S'està veient en les ciutats mitjanes i grans, doncs, que no té sentit que estigui pel mig de la ciutat i on fem més vida, sinó que els espais de la ciutat han de ser per les persones. Jo què sé, és que en aquesta línia, o sigui, aquí ja s'entén tot, no? És un paraigües gran, però és que aquesta és la línia que hem de seguir.
Molt bé. A nivell de medi ambient tenim un altre problema sobre la taula, molt important com a país, que és la sequera, malgrat que ara sembla que amb les pluges dels últims dies comencem a veure una miqueta la llum, però sí que se n'ha fet un debat polític de la gestió de la sequera. És evident que la sequera en si mateix no és culpa d'un govern concret, però sí que ja l'oposició ha posat, diguem, sí que culpa els últims governs de la Generalitat en com s'ha gestionat, en que no haver estat preparat prou, que no, diguem, que el país no estava prou preparat per quan vingués una sequera com aquesta. Vostè també creu que és una, diguem, que ha sigut un problema polític la gestió de la sequera, i què hauríem fet en el
sí,
seu cas?
És que la gestió de recursos que són finits en un món, diguéssim, finit, és la clau, diguéssim, del debat capitalisme, anticapitalisme, que és veritat. O sigui, per nosaltres hi ha hagut un descontrol amb la gestió de l'aigua. No? S'ha pensat que era un recurs completament infinit, s'ha deixat que es fes lucre amb la gestió i amb la distribució, s'ha deixat que grans empreses, però no grans empreses, grans empreses multinacionals, que controlen gairebé la distribució de l'aigua potable de tota Europa, fessin i desfessin el que volguessin. No s'ha tingut en compte, doncs, si s'estava perdent aigua, no s'ha tingut en compte que som un país mediterrani, que no només era... que no només era obvi o era previsible que efectes de canvi climàtic ens passaria, sinó que en teníem, de sequeres cícliques. I després, doncs, jo crec que el comú de la gent, no?, es fica les mans al cap quan li diuen que ha de posar una galleda sota la dutxa, però que els turistes, que de mitja gasten 3 vegades més aigua que qualsevol persona que viu aquí, no tenen cap tipus de restricció. Però això, o sigui... Hi ha algú de sentit comú, no? O sigui, això només t'ho pot defensar, doncs, els 6 hoteles que tenen interessos en què no hi hagi absolutament cap tipus de molèstia, no?, als grans turistes. I després, que no hi hagi... que no puguem dir, que no tinguem capacitat com a societat per dir, escolta, el turisme fins aquí, no?, potser, perquè si els estem dient als pagesos que no reguin el menjar, que ens hem de menjar, perquè vingui la gent, doncs, a banyar-se, i a més, doncs, està demostrat, doncs, que també aquests diners tampoc circulen d'una forma molt distribuïda, sinó que es queden bastant en les mateixes mans. Ostres, és que és de sentit comú. És que jo pensam, és que el tema de l'aigua, o sigui, d'alguna manera, ha d'explotar el sentit comú de la gent i de cristal·litzar, que això no té cap sentit, que els recursos que són limitats s'han de gestionar entre tots i, per tant, de forma pública, completament. Ara corre a fer desaladores i... Bueno, val, d'acord, que l'aigua potable, això, d'acord, vull dir, ja entenc, la pressa, que passa que s'ha de tenir una perspectiva de país i de societat i de responsabilitat mediambiental amb el planeta que habitem, vaja.
Molt bé. Parlem ara d'educació i hi ha un tema que és molt, molt local, que és la construcció de la mirada, com bé sap. Sí. Ho va viure en primera persona quan va estar al govern, els 3 anys que hi va ser. Sí. És un tema que està a cavall entre la política municipal i la política, diguem, catalana, la de la Generalitat, perquè la construcció d'escoles és una competència de la Generalitat, les ha de pagar la Generalitat, però fa uns anys, diríem, quan l'Ajuntament va demanar la necessitat de la 12a escola, en aquell moment la Generalitat va dir que no podia ser, i l'Ajuntament es va dir, doncs jo ja avançaré els diners, etc. Fins i tot va dir, faré una escola més... xula, diríem, del que es fan habitualment, i la diferència la pagarem nosaltres. Aquella decisió la van tomar el govern anterior, va haver tot el problema amb la ubicació, etc, que ja prou coneixem, i ara, amb el govern actual, diríem, ha tornat la pilota a la Generalitat, i va sortir unes declaracions del regidor d'Urbanisme, l'Àngel Pedrós, en el que deia que, amb la situació actual de l'Ajuntament, de crisi econòmica, diguem, de manca de pressupost, no podia avançar els diners ni tan sols posar la part que li tocava. I tornava a dir que, diguem, això ho havia de pagar la Generalitat, que 100% la Generalitat, sense avançar diners. Com ho veu, després de tot aquest recorregut, que sap perfectament, diríem, realment, sí, al final una part la pagaria l'Ajuntament, però hem de tornar enrere? S'ha de tornar enrere, en aquest sentit?
I ha pagat molts diners l'Ajuntament, eh? Això també és important, que aquesta despesa ja s'ha fet. No sé, jo penso que l'hauria de fer qui la pugui fer més ràpid. Sí que és cert que el departament d'ensenyament no està fent... Hi ha molts llocs a Catalunya on hi ha barracons. I aquí hi havia la possibilitat, i jo ara no estic al dia dels comptes de l'Ajuntament ni molt menys, i sobretot en inversió, no?, que entenc que és aquest àmbit que sempre va una mica a part del pressupost, és a dir... He sentit que l'escola no, però la biblioteca sí, llavors és com, bueno, m'agradaria sentir bé els criteris exactament perquè una cosa sí i l'altra no. Bueno, és que amb el tema de les escoles és bastant complex, perquè també s'ha de veure com està la demografia, no? Sant Cugat és una ciutat bastant jove, amb molta canalla, avui això és així, és una realitat, i penso que les famílies de la Mirada i els infants han estat una mica... maltractats tot aquest temps, la veritat, amb tot aquest desgavell i rebombori. Jo penso que l'ha de fer qui la pugui fer més ràpid. És evident que és una competència de la Generalitat, però si hi ha un municipi, doncs, que té la capacitat, que s'hi ha compromès, perquè al final tu, amb aquestes grans obres de ciutat, nosaltres no ens hi havíem compromès amb això. O sigui, vam agafar un compromís que hi havia i l'hem decidit fer, perquè enteníem que un compromís de ciutat l'has de fer. No pots dir, no, mira, això que et van dir aquests, doncs ara, com que som uns altres, no. No, home, estem parlant d'una escola. I jo, en aquesta lògica, crec que els compromisos de ciutat s'han d'intentar entomar, i, perquè si no, o sigui, aquí no hi ha cap tipus de seguiment de coses importants, no? I la gent es queda una mica desemparada. Però vaja, la Generalitat crec que també té unes responsabilitats aquí doncs, que està bé que les assumís, no?
Molt bé. Tornem ara, fem una miqueta, tornem enrere, anem a la política, tornem a la política nacional. I què vol dir el lema de, o què vol dir la CUP amb el lema de campanya, aquest defensem la terra?
És un lema que s'ha fet servir molt en l'independentisme, i nosaltres el ressignifiquem des de la perspectiva, des de l'anàlisi, que hi ha moltes, i estem en un moment doncs, de crisis successives, no? La mediambiental, la climàtica, la que parlàvem, però també en un moment d'un cert encreuament. No? Venim d'un cert, no, jo crec que es pot dir, no vull dir un retrocés, però sí d'una certa reculada, no? Com una certa ressaca amb la qüestió del procés d'autodeterminació de Poble Català, i creiem que l'actitud, diguéssim, que necessitem com a societat, com a poble, és tornar a tenir doncs, aquesta seguretat, aquesta capacitat de dir no, nosaltres tenim el dret d'autodeterminar-nos, i si no ho fem, a més, o sigui, no només les lleis d'habitatge, sinó l'ús del català o, no sé, o qualsevol altra qüestió, no?, que per nosaltres sigui important com a identitat o com a societat, com a valor, estan entredit i estan en perill, no? Per tant, doncs, defensem la terra no des d'una perspectiva nostàlgica, sinó com una metàfora de defensem tot el que nosaltres volem construir, defensem aquest futur possible. I aquest futur possible també passa per propostes més socials com les que fa la CUP, de la renda bàsica, de la redistribució de riquesa, de volcar molt més recursos en els àmbits públics com dels que hem parlat, salut, habitatge, educació, transport, tot això. Per nosaltres defensar la terra doncs vol dir això, perquè la terra en realitat és res i és tot, o sigui, som nosaltres, no? No són... Defensar la terra no ho diem només pels pagesos, ho diem per nosaltres, també pel, no? Pel periodista, pel transportista, per l'àvia. Defensar la terra és defensar allò on vius, la cosa material, no? El teu futur possible. I creiem que el moment polític, doncs, una mica és aquest, no? És el de dir, vinga, recuperem les forces, que tenim una capacitat brutal, que quan el poble, que quan la gent està determinada, s'avança, no només una qüestió nacional, però també, no? I som-hi. No?
Parlant de la independència, que fins ara no n'havíem parlat, no sé en quin punt es troba el país en aquest sentit. Diríem, portem més de 10 anys del que hem anomenat procés, amb P majúscula, però ara mateix ens trobem unes eleccions amb 5 partits independentistes, o que no defensen la independència, Junts, Esquerra, la CUP, Alhora i Aliança Catalana. Hi ha 5 camins diferents per arribar a la independència?
Jo nego que Aliança Catalana sigui independentista, en el sentit de que em penso doncs, que bàsicament que són uns xenòfobs, no? I llavors, a partir d'aquí vesteixen el seu discurs, però que no tenen molta més profunditat que aquesta. Hi ha diferents vies d'arribar a la independència. Deuen haver-n'hi més de 5, segurament. Segur és que en el 2017 tampoc n'hi havia una de sola. Era un conjunt d'actors que estava en disputa i discussió permanent. I, de fet, que s'aconseguís, no?, i que la gent també aconseguíssim estar a la una, té a veure amb un procés polític d'alt voltatge i d'alt nivell, de molt diàleg, de molta sessió, de molts acords, de molta tensió, d'estar tenint molt clar cap a on anàvem, no? Clar, tu tens un contraatac de l'Estat que la gent pot pensar, és que no us ho imagines. Sí, que t'ho imagines, però bueno, t'afectes igual, perquè t'afectes en la desmobilització, t'afectes en els joves, cada cop veuen que una cosa que era bastant possible, doncs és una font de malestar per moltíssima gent que ha patit repressió i que encara l'està patint. Hi ha moltíssimes persones que tenen casos oberts, les millors persones, diguéssim, les persones d'aquest país que estaven posant el cos per això, tenen casos de repressió oberts, no? Estem parlant de milers de persones. Per tant, jo crec que té una certa lògica que estiguem en aquest moment, no?, en aquesta certa ressaca, com dèiem, però també hem d'entendre i hem de fer aquest pas de maduresa política que els processos d'emancipació política no són curts, o sigui, a no ser que tinguis un poder militar, que en principi no tenim ni ens cal ni el volem, no? Però no són curts, sinó que són processos històrics, són llargs, que les coses no es guanyen al Twitter, no? Que les coses s'han de treballar, i si ara el jovent dona menys suport a l'independentisme, s'ha d'anar a buscar per què, perquè potser aquest jovent té unes altres preocupacions majors i no es poden menys tenir, sinó que s'han d'intentar vehicular perquè una causa, diguéssim, sigui germana d'una altra, no? Mm-hmm. Jo penso que de vies de, diguéssim, cap a la independència n'hi ha moltes, però hi ha una cosa que és sine qua non. Si no tenim capacitat de fer trontollar una mica el joc de l'adversari polític, o sigui, si nosaltres, no, com a Parlament, com a poble, com a societat, no tenim aquesta força, no estem decidits aquí, avançarem poc, perquè sí que es poden negociar coses concretes de correlacions de forces al Congrés, però bueno, això no fa avançar un procés d'emancipació nacional.
Mm-hmm. El que sí que ha fet avançar és aquesta amnistia que aconseguirà, diríem, que aquesta, tota la gent que estava represaliada, no?, que abans mencionava, doncs no sé si tota, sí, això veurem fins on arriba, no?
Sí,
però
està per veure,
com a mínim una gran part podrà quedar lliure, no? Sí. Judicialment.
Sí, tant de bo que sí, està per veure els detalls d'això. Realment, bueno, és una cosa que a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt, perquè, a més, diguéssim, aquest emparellament de l'independentisme amb la qüestió terrorista, ho hem vist, diguéssim que ho hem vist també en el nostre mateix estat, i és perillosíssim, o sigui, és perillosíssim, i obre la porta a la impunitat i a les clavegueres de l'Estat d'una manera salvatge. Llavors nosaltres estem molt atents amb això i com, diguéssim, com caminen els cauces aquests més judicials, perquè per altra banda dir, sí, tenim lleis podem tenir aquestes lleis d'amnistia, però després tenim tota una part de l'Estat profund, no, el deep state aquest que és el poder jurídic, però també moltes més coses, que el poder jurídic, que el poder judicial, que no donen el braç a torça, i per tant, o sigui, de demostracions de que diguéssim que amb l'Estat espanyol a bones és molt complex, perquè és tan profunda, diguéssim, no, la convicció que antes rota, no? O sigui, no antes rota, que nunca rota, o sigui, bàsicament en aquest cas seria que nunca rota, que, bueno, que sí, que la llei d'amnistia és un avenç i en aquest sentit, doncs sí, però bueno, amb cautela.
Molt bé. Abans de fer-li un petit test final de 5 preguntes, no puc evitar preguntar-li per la diguem, el tema d'aquesta setmana, que ha sigut el Pedro Sánchez i aquesta, aquesta petita amago, diguem, de dimissió. Quin efecte, més que preguntar-li sobre què en penses el que ha fet, és quin efecte creu que pot tenir electoralment i si això pot afavorir o no a Salvador Illa?
No ho sé, perquè jo amb això electoralment soc bastant dolenta, la veritat. No ho sé si té un efecte. A mi, o sigui, a mi em flipa una mica. O sigui, a mi em flipa una mica que el president de l'Estat surti i digui doncs que això, que no pot fer res contra... Ostres, no sé, no fa anys que veiem líders llatinoamericans que els hi fan atemptats i que els hi fan laufers i que aguanten i que lluiten contra això i que ho denuncien. Ostres, una mica més d'empuje en aquest sentit, no? O sigui, és el president de l'Estat, està molt bé. I després, o sigui, aquesta novetat amb la que la gent ho ha rebut, com si en aquest país, o sigui, no s'hagués tancat diaris i s'hagués torturat a gent, com si no s'hagués perseguit a sindicalistes, com si no s'hagués empresonat a gent... És a dir, em flipa una mica. O sigui, em flipa una mica el nivell, a vegades, com d'innocència política, naïf, que comprem, no? Ningú ha de patir això, evidentment, és que és la brutícia de la política, però és que la dissidència política en el sentit, diguéssim, no? Les esquerres, les feministes, els independentistes, fa dècades que ho patim, és una mica insultant.
Molt bé. Doncs li faig ara un qüestionari molt curtet, la resposta molt curta, alguna cosa ja l'hem anat parlant durant l'entrevista. Si el seu partit té poder de decisió en el proper govern de la Generalitat i només pot escollir una reivindicació per Sant Cugat, quina seria?
Habitatge, jo crec.
Qui ha de pagar l'escola La Mirada?
Qui la pugui fer abans.
S'ha d'eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera?
Que fos públic, no? Que l'administració participés.
Digui'm el nom d'un polític d'un altre partit que no sigui el seu i que li agradi com fa la feina.
Mira, Gustavo Petro m'estic mirant últimament, bueno, últimament ja fa temps, perquè està fent coses molt entre Santa Colòmbia i perquè, bueno, amb tot en contra i, i bueno, està fent un procés de reconciliació interessant.
I una línia vermella per la CUP en un futur pacte de govern?
Doncs jo crec que governar amb qualsevol partit o pacte de govern, o sigui, qualsevol pacte que diguéssim que inclogui, van posar interessos privats, per molt poderosos que siguin, per molt amor que generin, no? Abans que les persones. I jo crec que això és una línia vermella bastant segur, consolidada.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Núria Gibert, número 11 de la CUP, per venir fins a la Cugat Mèdia un altre cop.
A vosaltres, ja.
I als espectadors, dir-los que dilluns tornem amb aquesta sèrie d'entrevistes electorals pel 12 de maig. Li toca el torn a Vox. Ja saben, aquestes entrevistes a través de www.cugat.cat i la 91.5 de la FM en directe a 9:15 del matí. Fins dilluns i moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.